Això que políticament hem acabat denominant el procés, a partir de l'octubre del 2017 i amb la marxa de Puigdemont cap a Bèlgica, no ho va fer sol, recordareu, ho va fer amb Serret, amb Comín, amb Puig i amb Ponsatí. Des d'aleshores s'han anat succeint diversos episodis en aquesta batalla legal entre el jutge del Suprem, Pablo Llarena, que el vol extradir, i Carles Puigdemont, que fins ara amb èxit s'hi ha anat resistint. De les moltes dates clau que hi ha hagut en tot aquest periple, en tot aquest procés, avui, sens dubte, en viurem una altra. D'aquí a tres quarts d'hora aproximadament, el Tribunal General de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre la immunitat de Carles Puigdemont, no només la de Carles Puigdemont, també la de Clara Ponsatí i la de Toni Comín, però és evident que per la situació política que hi ha generada és especialment transcendent la decisió que prengui el Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat de Carles Puigdemont, entre d'altres coses, perquè els escenaris, des d'un punt de vista polític, però també processal, que es poden obrir, poden ser ben diferents. Us hem explicat avui que aproximadament a partir de quarts de 10 del matí hauríem de conèixer quina és aquesta sentència del Tribunal General de la Unió Europea. Abans, però, per entendre en quin punt estem, què és exactament el que s'ha de decidir i en funció d'aquesta decisió quines són les conseqüències, també des d'un punt de vista legal, a escala europea i espanyola, que se'n poden derivar. Aquest matí li hem demanat que ens acompanyi a l'Andreu Olesti, és catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, és doctor en Dret, és llicenciat en Ciències Econòmiques i amb ell estic convençut que podrem posar una mica de llum a tot plegat. Professor Olesti, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Deia que avui és una data important, no?, en tot aquest periple i de moments transcendents que hi ha hagut, especialment des del 2017. El que passi avui encara no serà definitiu, però sí que pot ser transcendent, no?
Bé, diguem-ne que el que passi avui, com dius, no és decisiu, perquè sigui quin sigui el resultat de la sentència del Tribunal General, aquesta sentència, tant si és favorable per entendre'ns al Parlament Europeu com si és favorable als eurodiputats, doncs pot ser recorreguda davant del Tribunal de Justícia.
Per tant, aquest serà un primer estadi, és un primer estadi que és important, però no serà definitiu. És a dir, tant si al Parlament no li agradés la sentència perquè li donés immunitat a Carles Puigdemont, com si no li agradés a Carles Puigdemont perquè se li retira la immunitat, el següent pas seria poder posar un recurs i tot quedaria com ara?
Bueno, diguem-ne, ja s'interposaria un recurs contra la sentència del Tribunal General davant del Tribunal de Justícia, que seria el que decidiria sobre la qüestió.
Uh-huh. En el cas de Carles Puigdemont, entre totes les coses que van acabar passant, és que hi va haver un moment en què el jutge Llarena li va demanar al Parlament Europeu que li aixequés la immunitat a Carles Puigdemont. El Parlament va prendre aquesta decisió, Puigdemont ho va portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que cautelarment li va dir, bueno, l'espera que el Tribunal General digui el què, vostè torna a tenir immunitat, no?, que és la situació en la qual estàvem. Per tant, avui el que ha de decidir el Tribunal General és si el Parlament Europeu va fer bé aixecant la immunitat a Puigdemont o va més enllà d'això?
Bé, en principi, diguem-ne, el que es decideix és si el suplicatori, diguem-ne, que va aprovar el Parlament Europeu és correcte o no. Es van seguir els tràmits pertinents, es va fer d'acord amb dret, és vàlid o no és vàlid. Uh-huh. Llavors, si es considera que és vàlid, per tant, la immunitat està aixecada, i si es considera que és invàlid, diguem-ne, la immunitat no està aixecada.
Clar, això ens situa, evidentment, en dos escenaris que són diferents. Clar, d'una banda hi ha la possibilitat, dic, perquè si li sembla explorem tots dos camins cap a on ens portarien, no? És a dir, hi ha un primer escenari en el qual el Tribunal General pot dir-li al Parlament Europeu vostè això ho va fer correctament. Si el Tribunal diu que el Parlament ho va fer bé, al marge que es pugui presentar recurs, que evidentment això ho allargaria, vol dir que el jutge espanyol Pablo Llarena podria reactivar la petició d'extradició a Carles Puigdemont?
En teoria sí, en teoria podria reactivar. si és vàlid, diguem-ne, el suplicatori, hauria, diguem-ne, podria interposar una altra vegada una ordre de detenció europea. Però què hauria de canviar? Els delictes, clar, perquè els delictes sobre els quals s'havia aprovat el suplicatori per part del Parlament Europeu ja no són els mateixos, cara. Perquè abans hi havia sedició i ara la sedició no existeix, per tant hauria de ser sobre delictes diferents.
És a dir, el jutge Llarena hauria de, d'alguna manera, no sé si simplificar-ho massa, tornar a començar el procediment de zero, és a dir, no només demanar l'euroordre, sinó que a més hauria de canviar també la seva argumentació en base al nou Codi Penal espanyol.
En principi sí, perquè el tipus de delicte sobre el qual es va demanar el suplicatori al Parlament Europeu és diferent, ja no existeix.
El que passa que hi ha hagut algunes lectures, per exemple, una darrera lectura del Tribunal Suprem en relació a la sentència del propi judici del Suprem, que s'hi havien presentat al·legacions, no?, justament per part dels condemnats, dient, escolta'm, potser allò que es va sentenciar o tal com es va sentenciar, si hi ha hagut un canvi del Codi Penal no té massa sentit, i el Suprem ha vingut a dir que sí.
Sí, és una continuïtat, no? Són els mateixos fets, i passa que estan qualificats de forma diferent. Sí, però en tot cas, per molt que el Suprem digui això ha de ser acceptat, és a dir, que el tipus delictiu sobre el qual estàs demanant el suplicatori és un tipus delictiu que ja no existeix, ja no pot ser per la sedició, sinó que haurà de ser per un altre tipus delictiu, per molt que consideris, diguem-ne, que és una successió del tipus delictiu anterior.
Després, si li sembla, retornem a aquest punt, no? Aquesta via cas que el Tribunal General de la Unió Europea li donés la raó al Parlament Europeu. Clar, l'altre escenari seria que el Tribunal General li donés la raó a Carles Puigdemont. D'entrada, la primera pregunta en relació amb això. A vostè li sorprendria que el Tribunal General de la Unió Europea fallés en contra d'una decisió presa per una institució europea transcendent com és el Parlament?
Home, és que el recurs, diguem-ne, que s'ha interposat és precisament, és el que s'anomena un recurs d'anul·lació, i és un recurs que el que pretén és anul·lar un acte obligatori adoptat per una institució, en aquest cas pel Parlament Europeu. Per tant, diguem-ne, no és la primera vegada que s'interposa un recurs per tal d'anul·lar un acte del Parlament o de la Comissió. Per tant, en principi podria donar-se, podria, diguem-ne, el Tribunal General podria anul·lar perfectament la decisió del Parlament Europeu.
Si aquesta decisió queda anul·lada, automàticament Carles Puigdemont té en vigor la immunitat de manera permanent, és a dir, ara el Tribunal de Justícia li va donar de manera cautelar fins a la decisió del Tribunal General. Si avui el Tribunal General li dona la raó, Carles Puigdemont té immunitat a tots els efectes.
En principi sí, però segurament, vaja, no ho sé, però segurament si la decisió del Tribunal General és anul·lar el suplicatori del Parlament Europeu, el lògic seria que el Parlament Europeu interposés un recurs davant del Tribunal de Justícia per tal de revocar aquesta sentència del Tribunal General.
Clar, aquí estem en un escenari...
Diguem els resultes que el digués el Tribunal General després de que el Parlament Europeu interposés un recurs de cassació per tal de modificar la decisió del Tribunal General.
Clar, aquí estem parlant que hi ha la possibilitat que el Parlament Europeu presenti un recurs, si no li agrada la resolució del Tribunal General, que és el mateix que pot fer Carles Puigdemont si no li agrada la resolució del Tribunal. Tots dos, perquè és evident que quan hi hagi una resposta del tribunal, un dels dos entendrà que els seus interessos s'han vist vulnerats. Si un dels dos presenta recurs, tot queda en stand-by exactament com està ara fins que aquest recurs es resolgui, o aquestes vies que hem anat plantejant poden avançar?
A veure, si el Tribunal General considera que el suplicatori és vàlid del Parlament Europeu i, per tant, s'ha perdut la immunitat per part dels eurodiputats, segurament el que faran serà demanar mesures cautelars una altra vegada per tal que se'ls mantingui la immunitat mentre no hi ha una decisió final per part del Tribunal General. Però hauran de sol·licitar aquestes mesures cautelars, és a dir, com estem ara, no? És a dir, que tinguin provisionalment la immunitat fins que el Tribunal de Justícia no finalitzi el procés, no declari la sentència, no emeti una sentència.
Val. Clar, vostè deia, si aquest procediment tira endavant, una possibilitat és que Carles Puigdemont tingui reconeguda la seva immunitat. Si Carles Puigdemont té reconeguda la seva immunitat, amb el dret europeu a la mà, Carles Puigdemont podria venir a Catalunya o a territori espanyol sense poder ser detingut? Això és així? És a dir, la immunitat d'un eurodiputat?
Sí, això ja ho trobo més complicat, és a dir, perquè independentment, diguem-ne, de les consideracions que podem fer aquí sobre el dret de la Unió Europea, l'ordre de detenció, diguem-ne, a més a nivell espanyol, dubto que l'hagin